torna al millor cinema amb el Barcelona Film Fest.
Aquest any ens visitaran Meg Ryan, Richard Linklater, Belén Rueda, Vincent Pérez i David Verdaguer, entre molts altres. Viu les catifes vermelles i participa en els col·loquis després de les projeccions.
Del 18 al 26 d'abril, vine als cinemes Verdi de Barcelona. Entrades a la venda a partir de 4,90 €. Més informació a bsnfilmfest.com.
L'Autoritat del Transport Metropolità us ofereix aquest espai.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia.
Àlex Montoya, bon dia.
Bon dia pel matí.
Ja l'he cagat, ara ja no podem. Pots tornar a tirar la sintonia? Sí, sí, no estic centrat.
Per favor.
Ai. Estic passant al mordisco. Blai Morell, bon dia.
Bon dia.
Àlex Montoya, bon dia.
Bon dia pel matí.
Toni García, bon dia.
Bon... Digui.
Déu meu, senyor. Bé, hi ha diverses coses que volíem parlar i, de fet, avui, al llarg d'aquesta estona, xerrarem amb un parell de persones que em ve molt de gust fer-ho. Una és la Elena Neira, que sabeu que és una de les grans expertes que tenim a casa nostra, sinó la que més, en models de distribució audiovisual, professora d'estudis de comunicació de la UOC. La saludarem de seguida per aquesta decisió que ha pres Disney i Pixar al voltant de potenciar, en fi, bàsicament la xarxa de distribució online, molt més que les sales de cinema, i veurem quines implicacions té això. I també parlarem després d'Antidisturbios, que és aquesta sèrie que a partir de... Es va estrenar ahir a Movistar i que segur que, en fi, que generarà tot una sèrie d'opinions intenses, perquè la sèrie és intensa, això si ho té, i ho parlem amb Jovi Keuchkerian, que és un dels protagonistes i a més una persona que coneixem bé, el vam entrevistar fa 4 anys i que és tot un personatge, i que a més per la gent que hagi vist La Casa de Papel és Bogotà, no? Aquest senyor de 2x2 enorme que s'enamora de Nairobi, bé, en fi, de seguida parlarem amb ell. Però abans, el primer que us volia dir i que crec que té una mica a veure, tot i que molt lateralment, si voleu, amb el que parlarem de seguida de Disney, però és un altre cop una altra notícia negativa pel món de les sales, que és el tancament dels Texas, Blai.
Sí, el tancament, ahir es va anunciar aquest tancament d'aquesta sala que va muntar fa 6 anys al Ventura Pons, i que sí que és cert que abans de la pandèmia ja estava passant per problemes econòmics, feia temps que els treballadors del cinema no cobraven, però aquest tancament des del mes de març ha sigut ja el cop definitiu per aquesta sala, que a més era una sala que tenia bastant d'èxit, perquè hi passaven pràcticament 4.000 persones, no sé si a diàries o a la setmana, o sigui que... Clar, eren uns preus també molt populars, eren entrades de 3 euros, pel·lícules que feia poc que s'havien estrenat però que ja havien sortit de cartellera, una llàstima.
Monti?
Un drama per la salut de les sales, un drama per la ciutat també. Allà probablement acabaran fent una botiga de roba, no ho sé, però no descartis, i un drama, sí, no hi ha més a dir.
Toni.
A poc afegir, és que no sé què més dir, jo només em pregunto quines sales podran donar pel·lícules quan tornin a haver-hi pel·lícules, perquè, vull dir, és que és una situació dificilíssima. Clar, ja vaig dir una vegada que ningú té dipòsits de caix guardats en algun lloc, però quan vinguin mals temps, no? Tothom ha viscut molt el dia perquè no es podia veure d'una altra manera, bàsicament. I clar, això és l'estocada final, doncs, em sembla molt greu.
Sobre això, deixeu-me només fer un apunt, perquè crec que potser sí que seria bo, i aquí ho fem cada setmana, no?, quan estem parlant de les estrenes que hi han, és veritat que no tenim els blockbusters, diguem-ne. És a dir, que no podrem parlar d'aquí unes poques setmanes, com hauríem hagut de fer, de James Bond, o ja veurem Wonder Woman, perquè ja hi ha dubtes, perquè han dit que sí que el 25 de desembre, però ara ha sortit, em sembla que era Toni, la directora, dient que, bueno, ja veurem.
Sí, però... va sortir Patty Jenkins dient que no podia, que ningú amb sentit comú podia assegurar que aquesta fos la data.
Doncs això, ja veurem que els blockbusters és molt difícil que tornin fins, bé, d'aquí molts mesos, no? Però això no vol dir que no s'estrenin pel·lícules que estan molt bé. La setmana passada o fa dues setmanes parlàvem de la de Sorkin, que llavors passarà en format digital,
sí,
evidentment.
Sí,
jo crec que hi ha una oportunitat molt gran pel cinema fet aquí, pel cinema espanyol, pel cinema europeu, per al cinema català també, i que això implica també que per totes aquestes sales que estan obertes, l'experiència del fet d'anar al cinema continuï sent una opció, perquè és que el que no, efectivament, el que no ens podem, jo crec, és que jo no em vull imaginar que quan s'acabi això la quantitat de sales sigui residual, o sigui, d'alguna manera o altra, tothom que li enamora el cinema o que li encanta el cinema, probablement haurà d'intentar de fer una mica, gairebé us diria, de militància en aquesta qüestió i anar a les sales a veure què és el que hi fan, perquè, a més, de pel·lícules bones sempre n'hi han, sempre. Evidentment no seran els blockbusters, que ja veurem quan arriben i que segurament aniries amb les criatures i amb els nens i venga, i... però seran altres pel·lícules i, en tot cas, des d'aquí el missatge queda llançat. Dit això, sí que és veritat que ara que feia referència aquestes pel·lícules, diguem-ne, més populars o més familiars, hem tingut un altre cop, no sé si ha estat aquesta setmana o fa uns quants dies, que és aquesta, ja ho comentàvem, aquesta pel·lícula. What would you want to be known for on Earth? Soul, que ja recomano que la gent vagi a buscar el tràiler perquè ja emociona ja d'entrada i que teníem moltes ganes de veure i que vam explicar ja la setmana passada que directament s'estrenarà per Disney Plus sense cost afegit. Oi, Blai, que anava així? Que Mulan sí que es va provar de fer... 22 euros de més si volies veure la pel·lícula i ara suposo que veient que no els hi va acabar de funcionar, doncs directament l'estrenaran només per a la gent que tingui Disney Plus a casa seva. Cosa que relliga amb un anunci que s'ha sabut aquesta setmana al voltant precisament de Disney i de Pixar, evidentment, que aposten per al comerç, diguem-ne, o per la projecció online.
Per streaming.
Per streaming, per plataformes, i que no sé en què es traduirà això, però que fan tot un esforç de corporació, de gran empresa, per dedicar-se, no sé si exclusivament, però amb molta força al món digital, i que, per tant, deixen de banda, de moment, el món de les sales. Al cop, no sé com qualificar-lo, eh? Però, Toni, tu com veus aquesta decisió de Disney?
Bueno, jo... A banda d'això que comentaves dels blockbusters i tal, jo crec que els blockbusters tenen un ecosistema i també funcionen de forma reactiva, m'explico. Quan tu tens a 80 sales la mateixa pel·li, no? Dius, hòstia, vaig a veure què més donen, i vas a veure la pel·li contrària, no? També funciona així, és a dir... gairebé té un efecte rebot de dir, hòstia, és que ha passat amb aquesta pel·li. A veure quina pel·li independent o quina pel·li en espanyol han estrenat aquest cap de setmana. Això sempre ha funcionat així tota la vida. Aquest és l'ecosistema del blockbuster, que no només empeny la seva pròpia dinàmica, no, de funcionament a la taquilla, sinó que empenya les altres, perquè la gent va més al cinema, no?
Clar.
Això per un cantó. Per l'altre, el públic que tu busques, Xavier, segueix anant al cinema. És a dir, el que ens interessa és el públic ocasional que ha deixat d'anar perquè no hi ha estrenes d'aquestes que tota l'estona t'estan recordant que s'estrena. Perquè, clar, les campanyes de màrqueting que porten moltes pel·lícules petites no són les que porten les grans pel·lis de Hollywood. Llavors, el que hauríem d'intentar fer és aprofitar ara que tenim sales, no? que podem exhibir en més llocs el que tenim, doncs el cinema espanyol aquí té una oportunitat molt gran de demostrar que pot encapçalar una lluita per la taquilla ara i quan tornin els blockbusters, i el cinema independent té una oportunitat de seguir demostrant que té un lloc, encara que sigui, diguem-ne, més petit, no? Perquè, òbviament, no té les mateixes possibilitats que el gran cinema de Hollywood. I en quant a això, lligant amb lo de Soul és un moviment, jo crec, aquí hi ha diverses coses. Una és que la Junta d'Accionistes de Disney, crec que és l'1 de desembre, aquí, en fi, hi ha una sèrie de jocs dintre la companyia importants, i que a l'última valoració de borsa Netflix valia 528 milions, si no m'equivoco, 528.000 milions, i Disney li treia com 30.000 milions, el qual és una cosa ridícula, hi ha una sobrevaloració de Netflix, crec. Però tot això, tot això té un impuls sobre que la companyia ha de fer alguna cosa per adaptar-se als nous temps. Els parcs estan tancats o funcionant a mig gas,
el sistema de streaming encara no funciona amb la potència que ells voldrien, tot i que crec que tenen 60 milions de subscriptors ja, estan ultimant el llançament de Star, que és aquesta companyia que seria bàsicament Hulu, que portarà totes les Jungles de Cristal, Depredador, Terminators, etc, que és tot el catàleg de Fox. Llavors jo crec que aquí hi ha un moviment tectònic molt gran dintre de Disney per intentar ja directament competir amb Netflix, però totalment. O sigui, no... Tenim el cine, tenim el... No. La nostra, diguem, posem el focus de moment en tot el que tenim, però el streaming comença a ser ja una part bàsica del nostre negoci. Fins ara era un tant per cent, no era petit, però era un tant per cent, diguem-ne, gairebé residual, ara és important. I d'aquí també l'estrena de Sol a la mateixa plataforma, ja per donar-li una entitat important, per dir, no, cuidado, aquí no només posem tonteries, aquí posem una pel·li que podia haver sigut Toy Story, a nivell de taquilla, i li donem una empenta al fet de que nosaltres creiem en l'estreaming.
Elena Neira, bon dia.
Què tal, bon dia.
Per què Disney fa aquest moviment, amb quina voluntat, i què vol dir, sobretot? És a dir, perquè podem dir que, no sé fins a quin punt s'ha explicitat què vol dir apostar per al món digital. Vol dir que Disney, fins a nova ordre, no estrenarà ni una pel·lícula més en sales?
Bueno, yo creo que Tony lo ha explicado a la perfección. Es decir, las palabras de Bob Chapek literalmente fueron esta transición se va a producir de todas formas. Lo único que ha producido el coronavirus es una aceleración de los planes que teníamos. Yo creo que ni ellos mismos creían que el negocio de Disney Plus iba a escalar tan rápido, porque de hecho, según los datos originales, ellos proyectaban unos 100 millones de suscriptores, pero para 2024. Y como decía Tony, tiene 60 millones ya, es decir, en los últimos datos que presentaron en verano. Entonces, básicamente supone una reorganización empresarial en el que todas las productoras de la casa se van a centrar en producir contenidos a los que van a dar salida de distintas maneras, pero siempre poniendo el foco en el streaming, que es como la máxima que ha planteado la compañía, porque es muy consciente de que la incertidumbre en torno al estreno está ahí. No excluyen por completo la posibilidad de estrenar los blockbusters. Lo que ocurre es que aseguran que en la distribución de contenido no van a seguir esa filosofía tradicional de major, en el que las películas tienen que pasar primero por pantalla grande y luego explotarse en el resto de ventanas, ¿no? Yo creo que sobre todo el mensaje es la importancia que tiene que una major haya decidido hacer esto, y por supuesto es una clarísima apuesta por hacerle la competencia a Netflix. Comentaba Tony el tema de Star, que me parece que es la clave en todo este tinglado, porque Star lo que va a hacer es completar el perfil sociodemográfico de la compañía. Le faltaba el contenido para adultos, que era lo que no tenía hasta ahora, y ahora ya tiene deportes, familias y las personas más adultas que buscan otro tipo de contenido.
Claro, porque
yo creo que al menos los primeros seis meses de 2021 el streaming va a ser la absoluta prioridad de Disney.
Sobre aquest punt, Elena, jo me'n recordo que quan es va anunciar la fusió de Disney amb Fox, aquí vam dir, però quin monstre, quin gegant tan bèstia amb un fons d'armari tan descomunal, i jo vaig pressuposar que quan sortís Disney Plus aquest fons d'armari apareixeria, i clar, la sorpresa per mi va ser veure que era bàsicament el Disney Plus de no familiar només, sinó pel·lícules infantils, bàsicament, no? I Pixar, per entendre'ns, no? I llavors, evidentment, també tot l'univers Star Wars, etc, que té una capacitat molt, molt alta. Però tot aquest fons d'armari de Fox desapareixia. I el que m'esteu dient és que hi ha una altra plataforma diferent, que també és de Disney, que vindrà, que no sé quan vindrà, i que cobrirà aquest forat.
Exactamente. Star es la compañía. Todo el mundo pensaba que se iba a producir una internacionalización de Hulu, que es otra plataforma que es propiedad de Disney, pero finalmente han decidido que lo van a hacer a través del brazo de Star, que aglutinará todo el contenido, pues eso, mucho más amplio para millennials, generación X, es decir, gente que no es el público específico de Disney Plus, que son pues eso, los frikis, los fans y las familias. A mí el tema de Disney sobre todo es importante precisamente porque la compañía en este último anuncio lo que ha anunciado es que va a elevar la producción. Y es un poco, yo creo, que el aprendizaje que ha tenido Disney Plus. Al final, la guerra del streaming se libra con contenido nuevo.
Claro.
Y esta compañía lo que tiene es un catálogo de lujo, pero el catálogo no por sí no sirve para hacer crecer la compañía. Hace nada, esta misma semana, Jon Favreau decía, yo estoy completamente receptivo a la posibilidad de hacer una película de Mandalorian. Pues si esa película de Mandalorian finalmente se hace, pues tradicionalmente uno pensaría que eso pasaría a la pantalla grande. Y probablemente si hace una película de Mandalorian, clarísimamente esa película va a ir a Disney Plus. Entonces Disney lo que está diciendo ahora es, oye, vamos a producir mucho más contenido, todas las productoras de la casa van a producir contenido y probablemente gran parte de ese contenido se va a ir a plataformas online. Eso es histórico. és històric.
És molt interessant aquest punt, perquè jo me'n recordo que moltes vegades n'hem parlat aquí i que hi havia crítiques, no, dels pantalleros cap a la política de Netflix, perquè en el sentit que vaja, primaven la novetat a la qualitat moltes vegades, no? Que a vegades no tenia molt sentit algunes de les coses que es publicaven a la plataforma, però en canvi era com, bueno, cada setmana he de tenir show nou, o sigui, una sèrie nova, una pel·lícula nova, dos, tres, les que puguin. Disney entra en aquesta roda i llavors la segona pregunta, i que potser ens podem plantejar tots, això pot fer decaure la qualitat de l'estàndard Disney, diguem, no?
Bueno, cuando tú elevas la rotación de producto, pues siempre ese es el riesgo. Yo creo que de todas maneras...
Ai, que s'ha tallat. Elena, ets aquí? Ostres, ara mirarem de recuperar-ho, a veure si podem. Espera't, està aquí. Ara.
Sí, estic aquí.
Deies, perdona.
Que quiero decir que una cosa es la postura de Netflix, que al final es una compañía tecnológica que está aprendiendo a hacer contenido, y otra cosa muy diferente es la posición de Disney, que lleva toda la vida haciendo contenidos. Entonces, estas cosas las sabe hacer muy bien. Evidentemente, cuando elevas tu nivel de apuesta, el producto que sale de cocina es otro tipo diferente. No sé si eso va a suponer que se rebaje la calidad. No creo que Disney esté ahora mismo por tomarse demasiadas aventuras en ese sentido. Yo creo que va a seguir sacando contenido muy saliente.
Pregunto també sobre les teves sensacions respecte a aquesta decisió de Disney. Creus que és reversible? És a dir, arribem a, posa-hi per cas, a octubre de 2021, Spielberg estrena la seva pel·lícula i tot va al darrere. Disney es pot replantejar de dir, bueno, ja tinc un mercat audiovisual potent a través d'internet, però tornem a estrenar les pel·lícules a les sales.
Bueno, yo creo que lo ha dejado claro, ¿eh? Es decir, creo que en ningún momento ha dicho que renuncia en absoluto a la pantalla grande.
D'acord. O sigui que ho farà i que, mentrestant, en tot cas...
Lo que ocurre es que lo harán los espectadores. Yo creo que estamos quizás infravalorando el efecto psicológico que está teniendo esta situación y cuántas personas de las que eran los que comentaba Tony, de estos espectadores ocasionales, estarán dispuestos a retomar el hábito de ir al cine. Eso es quizás lo más preocupante de todo.
I encara un altre punt. El que fa Netflix, el que fa Disney, marca el camí per la resta de la indústria, dels productors, etc.
Hombre, es el 30% del box office mundial, o al menos lo era, hasta que ocurrió todo esto.
Per tant, sí. No sé si voleu fer alguna pregunta a l'Helena, alguna reflexió a Toni, Blai, Monti.
Jo no sé si aquesta decisió... Em sembla que va ser el mes d'agost que un jutge d'Estats Units va derogar el decret Paramount, que era un decret que funcionava des de l'any 48 i segons el qual els prohibien als grans estudis ser els propietaris de cadenes de cinemes. No sé si aquesta decisió, aquesta decisió d'aquest jutge ha pogut influir perquè potser en un futur no gaire llunyà els estudis decideixin quedar-se aquesta part del pastís també i comprar...
Sí, que Disney tingui sales.
Exacte.
Uh-huh. Eso es una línea de... La línea conspiranoica que se está leyendo mucho en medios norteamericanos que dicen que esto forma parte como de un plan maestro para que las mayores se hagan con las salas de cine, para verticalizar totalmente todo lo que es el negocio de la distribución y de la exhibición cinematográfica. Yo creo que realmente Disney lo que está haciendo es una cuestión fruto de la necesidad, es decir, ha acelerado el proceso sencillamente porque yo creo que también, no sé quién de vosotros lo apuntaba, el tema de que ahora tiene la llamada de inversores y que necesita trasladar la atención a otro lado, es decir, tiene los parques temáticos cerrados, los cines están cerrados, va a tener muchísimos despidos, necesita empezar a poner sobre la mesa las cosas que sí están funcionando. A mí no me parece descabellado que compren salas, pero que esto forme parte de una operación muy orquestada para, digamos, que hacerle el órdago a las salas para que las salas cierren y luego adquirir pues las salas a un precio más económico, me parece un tanto arriesgado. Me parecería poco ético, francamente.
Monti?
Bueno, simplement que crec que tots els punts d'inflexió, i crec que ara vivim un punt d'inflexió, doncs fan molta por, no? I no sé si aquesta cosa de que les sales acabin tancant o que el públic ocasional de sales deixi d'anar, no sé si realment l'Helena o la resta de la taula creu que realment això serà així i que doncs a partir de l'octubre, del novembre, del desembre de l'any que ve, realment les sales quedaran pels cinèfils, pels quatre cinèfils que seguíem anant i que probablement seguim anant ara, no? Mhm. Uh-huh.
Bueno, és una reflexió que queda una mica sobre la taula, però jo crec que és allò de la bola de vidre del futur, perquè segurament és la gran pregunta que ens fem tots, no? Més enllà de si quedaran sales, si quedaran espectadors que vulguin anar a les sales, o s'hauran acostumat amb tot aquest temps d'adaptar-se a alguna altra...
Yo creo que la clave la ha dado Toni, de todas maneras. Cuando comentaba el tema de que las salas ahora mismo tienen una oportunidad extraordinaria, digamos que para trasladar el modelo, es decir, yo creo que el problema, esta crisis que estamos viviendo, es la crisis de un modelo que las propias salas han contribuido a crear, con la apuesta por un determinado tipo de cine. Es decir, en ausencia de ese tipo de cine, las salas tienen una oportunidad, yo creo, extraordinaria para reconfigurar el modelo en torno a otro tipo de exhibición. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo, es decir, que la aceleración, esta transición, aplica a todos. Y las salas, yo creo que, en lugar de quedarnos única y exclusivamente en confiarnos en que el espectador va a volver a la sala, que la situación va a volver a la normalidad, o un fondo de ayudas a las salas, yo creo que deberíamos apostar por una transición de las salas hacia un nuevo modelo, que creo que es en realidad lo que puede suponer la supervivencia, ¿no?, de esa experiencia de ir al cine. Que yo no me quiero no imaginar en un futuro. Es decir, yo necesito
horrible
salas de cine también.
I tant, i tant. Elena, una abraçada ben forta, moltes gràcies.
A vosotros, un abrazo.
Perquè és, en fi, pedagogia pura sobre el que impliquen algunes decisions d'aquestes companyies de Disney, que ja ha anunciat aquesta setmana que de moment reforça, i de mala manera, diguem-ne, l'aposta online, l'aposta per l'streaming. Digues, digues.
No, que volia respondre jo a la pregunta del Blai.
Ah.
Et faré la resposta curta, Blai, no.
No?
No, aquesta setmana...
Això de la compra de sales, era la pregunta.
Sí, sí, hi havia una entrevista als jefes suprems de Warner Brothers i d'Universal i es van fotre a riure quan els va preguntar algú si pensaven comprar sales. És a dir, estàs dient que el model de les sales és fallit i vols posar-te a comprar sales? No té cap sentit. O sigui, és una paradoxa grandiosa. Ara mateix el negoci està en un altre lloc. Llavors, encara que compressis a la baixa, seguiria sent un negoci fallit. Segons, jo no dic que sigui un negoci fallit, dic segons des del punt de vista dels grans estudis, ara mateix, a octubre de 2020.
20 minuts i les 12, pausa, i de seguida anem per altres temes.
Cada cap de setmana, Via Lliure. De 7 del matí a 2 del migdia. Amb Xavi Bundó.
2:45. Va, l'estrena de què us estàvem parlant, que en aquest cas és el món de les sèries i a Movistar, que va aparèixer ahir i que generarà debat, sens dubte.
No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. ¿Hay patrón de violencia, sí o no?
Tranquilo, hostia.
La carga empieza porque nos atacaron.
Pasa que a la gente le gusta tensar la cuerda. Tensar y luego a tomar por culo.
¿Confía en la lealtad de todos sus subordinados? Entonces, ¿por qué están tan nerviosos?
Lo primero, porque están ustedes aquí.
¿A dónde está Sésamo?
¡Hay jaleo, perdemos!
¡Salimos ya!
Tranquilo.
Voy a la puta cárcel, hermano.
A ti no te va a pasar nada.
¿A quién sí?
Estrena a Movistar, que es diu Antidisturbios, sèrie que segur que, això que dèiem, generarà debat, generarà polèmica, perquè parla, si no em dius el contrari, Blai, i ara et donaré paraula també perquè em diguis després parlarem del que opineu, però d'aquesta unitat d'antidisturbis de Madrid, amb un cas de desnonament que acaba amb una fatalitat, que és la mort d'una persona, i totes les implicacions que generen al voltant d'això, no? És l'anàlisi, gairebé us diria, personal de gairebé un per un dels membres d'aquesta unitat, i en fi, amb un nivell de... No sé si dir d'una certa cruesa, una certa... Vaja, d'interioritzar-se amb els personatges, de veure què pensen, com són, i a més barrejat tot plegat amb una trama, diguem-ne, pràcticament de corrupció política, que en fi, que dona per parlar segur. Un dels protagonistes d'aquesta sèrie és Jovic Euskerian, és una persona que, en fi, que coneixem bé perquè fa diversos anys, 4 ara ja, el vam entrevistar, i és una persona, vaja, és d'una conversa esplèndida, és un home amb una... De fet, té una vida de pel·lícula, és de pare armeni, mare navarresa, nascut a Beirut, que amb 3 anys va venir a viure a l'estat espanyol, que ha sigut cambrer, exboxejador, propietari d'un gimnàs, poeta, humorista, actor de cinema, de teatre, de televisió. En aquell moment, fa 4 anys, vam parlar amb ell aquí a la ràdio, per l'estrena d'Assassin's Creed, no? Una d'aquestes blockbusters de producció de Hollywood, adaptació del videojoc. I en aquest temps, en aquests 4 anys, entre altres coses, per al gran públic, segur que l'haureu reconegut els que seguiu La Casa de Papel pel seu paper de Bogotà. I és protagonista també d'aquest antidisturbiós. I ara crec que ens està escoltant Jovic Keuchkerian. Què tal? Bon dia, buenos días.
Xavi, escúchame, yo creo que te voy a comer la boca, tío. O sea, has dicho mi nombre, tío, o sea...
Bueno, es que...
como lo dice mi madre, o sea, yo... te ha faltado decir Jovic, que es como se dice en armenio, es como se dice, pero escucha, nadie ha dicho en años mi nombre también como tú, tío, te debo una birra, pero tamaño, joder, qué barbaridad, ¿sabes?
Bueno, es que, Jovic, ¿sabes qué pasa? Que me acuerdo de cuando hicimos la entrevista, entonces, en sí, ese momento, me dijiste, bueno, ¿se llama así? Y digo, vale, voy a intentar interiorizarlo, y se me ha quedado, vale, ya está.
Eres, pero vamos, que se ha quedado, o sea, no te cuelgo por no haceros un feo, porque yo debería celebrarlo inmediatamente.
Hasta aquí, ¿no? ¿Sabes? Bueno, nadie te dice bien el nombre nunca, ¿no?
Bueno, es que llevo, y si no he hecho 20 entrevistas esta semana, no he hecho ninguna, y es que no sé, el otro día, es que poquito menos, que es que dijo una cosa que no era mi apellido, o sea, es que el tipo dijo... Clas, digo, pero ¿dónde ha leído tú eso, tío? O sea, si se pone, o sea, es que hay que leerlo en español. Keuchkerian, o sea, el único problema real que hay es que después de la Che han puesto una K, o sea, y la peña ve tres consonantes seguidas y les da el tabardillo y dicen, hostia, esto voy a decir Gómez y me libro de todo.
Pero a ver, Jovic, ¿cómo quieres que haga una entrevista ahora ya? O sea, esto se está derivando ya. Esto está terrible ya.
Escúchame, llámame
otra vez.
Vamos a colgar.
No cuelgues. No cuelgues. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Sí, estoy bien. Bueno, estoy bien, sí. Uh-huh. Es decir, profesionalmente estoy trabajando bien, con todas las medidas que estamos siguiendo, claro, todos, pues para que esto pare de una vez. Y personalmente, entre el COVID, que considero que nos demos cuenta o no, seamos conscientes o no, nos está afectando a todos a la cabeza mucho.
Sí.
Estamos todos, sí, ya muy tocados, hay una especie de nube negra encima de todos, sumado en mi caso a la situación que hay en mi tierra madre, digamos, en Armenia. Con la otra tierra madre mía, que es España, por parte de mi mamá. Entonces tengo como una pelota bastante bastante chunga en el estómago y en el alma. De hecho, mañana pasado, cuando lo tenga ya bien editado, voy a tirar un vídeo potente. No tengo redes, pero vamos, lo voy a mover tanto aquí como en Armenia, como en Estados Unidos, como en Sudamérica. Voy a tirar un vídeo potente porque me parece una vergüenza lo que está pasando de nuevo con el pueblo armenio, y me parece una vergüenza que el mundo entero esté mirando hacia otro lado, y me parece bochornoso que igual que en la Primera Guerra Mundial utilizaron como cortina de humo, digamos, la Primera Guerra Mundial para el genocidio que cometieron los turcos, en este caso están cogiendo como cortina de humo el momento de crisis brutal que está sufriendo el mundo, ¿no? Entonces me parece muy 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 crítico lo que está pasando allí.
És aquest conflicte de l'Alt Karabakh, en aquesta zona, vaja, de fronteres, no, d'Armènia, Azerbaijan, amb Turquia, etcètera, no, i que és duríssima. Te iba a preguntar si, porque creo que hace 4 años me dijiste que estabas olvidando el armenio, ¿puede ser, la lengua?
Sí, estaba olvidando el armenio. Lo que ha ocurrido, que ha sido maravilloso, es que me fui el 1 de febrero me fui a Armenia a hacer una película de cine independiente maravillosa, protagonista de una historia armenia, en la Armenia de Stalin de 1946, cuando Stalin hizo un llamamiento a todos los armenios de la diáspora para que volvieran a su tierra madre, ¿no? Y entonces fue volver a Armenia, y pues un idioma que aprendes de niño, ¿no? Entonces, en una semana... Es que hablaba armenio igual que hace 10 años, ¿sabes? Entonces fue maravilloso, y la película era armenio también. Entonces lo he recuperado de una forma muy potente, además. Entonces estoy súper ilusionado. Es que me hice la peli, que me tuve que volver en plena pandemia. En plena pandemia volví allí el 19 de junio, cogí un avión y conseguí volver Madrid, Ámsterdam, Minsk, Yerevan, 23 horas de viaje. Conseguí terminarla y volví para acá.
Qué bueno.
Entonces sí, lo he recuperado.
Bueno, estás
Hayden Shatlam Gernam Hosilima.
¿Qué quiere decir?
Eso quiere decir, puedo hablar armenio ahora muy bien y puedo hablar con cualquier persona.
Qué grande, qué bueno. Jovic, bueno, estás en un momento buenísimo profesionalmente hablando. Yo te iba a preguntar si es un caramelito esta serie y este personaje, ¿no?
Bueno, esto es como la vida, ¿no? Es un caramelito una vez que ha salido y que está todo el mundo poniendo la serie por las nubes. Es un caramelito, lo que es un caramelito es trabajar con Sorogoyen, el equipo que tiene este tipo, que es un equipo que se conocen maravillosamente, se coordina, es increíble el equipo de guionistas, el equipo técnico, todos. Lo que ha sido una maravilla ha sido hacer el trabajo y luego ver el resultado final, que bueno, que lidiar con el tema del que va la serie, con el tema de los antidisturbios, de la corrupción otra vez. Uh-huh. O sea, era un toro con el que no quería. Quiere decir que este tipo no elige temas a tratar facilitos, ¿me entiendes?
Bueno,
o sea, el caramelito es meterse ahí.
De hecho, en este punto lo comentábamos y luego vamos a comentar también la serie que les ha parecido a los críticos, pero en este punto es verdad que seguramente en España, por lo menos en el extranjero sí que se había dicho, pero una apertura hacia hablar de los cuerpos policiales, no solo como gente que trabaja y el honor de ser policía, etcétera, pero que también hay muchas ovejas negras y que a veces hay gente que no es la mejor para desempeñar determinados trabajos, que pasan muchas cosas ahí dentro y que están afectados también por las decisiones políticas, ¿no? Entonces no es blanco todo en este sentido. Y te iba a preguntar si con eso habéis sido conscientes y has tenido miedo en algún momento de decir, bueno, nos van a caer palos de todos lados, de los que creen que hemos estado blandos con la serie hacia la policía y los que hemos estado demasiado duros.
Bueno, yo es que personalmente hace muchísimo tiempo ya llegué a la conclusión de que hagas lo que hagas y lo hagas como lo hagas, te van a caer palos. Uh-huh. Entonces, es decir, que como tengas como objetivo en la vida caerle bien a todo el mundo y que todo el mundo te diga que lo estás haciendo bien, lo que tienes es un problema en la cabeza fundamental. Uh-huh. De hecho, cuando lo haces bien es cuando más palos te caen, porque en este país en el que vivimos, desgraciadamente, lo que no se te perdona nunca es triunfar o hacer las cosas bien. Eso te genera un número de trolls y de enemigos directos muy potentes.
Cuando habéis hecho la serie, supongo que te has tenido que... Bueno, es un trabajo que imagino de hablar con policías, de ir allí, de conocer cómo es el trabajo. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, eso fue muy muy potente. Estuvimos haciendo un curso rápido de adiestramiento de 3 semanas, que tampoco está mal, como hacen ellos en Linares, en el centro de adiestramiento que tienen para las UIPs, y bueno, pues la verdad es que conocer tácticamente cómo funcionan es increíble, es como una legión romana, o sea, quiero decir, está todo medido. Luego el ponerte el uniforme, ¿no? Toda esa, vamos a decir, carcasa, toda esa especie de burladero que bueno, que parece como que es un poco aparatoso, pero te permite moverte. Y luego ya cuando fuimos conociendo a algunos un poco más y con algunos nos sentamos a hablar, bueno, pues te das cuenta de que en definitiva es como cualquier otro gremio, ¿no? Son una gran familia y dentro de esa gran familia pues hay de todo. Hay de todo.
En este punto, no sé, ¿cómo crees que se puede recibir en Cataluña, precisamente? Porque no sé si puedo contarlo. Bueno, hay alguna referencia, digamos, a lo que pasó en el 1 de octubre. ¿Y cómo crees que se puede leer esto desde Barcelona, por ejemplo?
Pues no lo sé. Supongo que la situación en Cataluña la conocemos todos y es una situación muy delicada y muy complicada. Pero fíjate, para mí parte de nuevo de lo mismo que ocurre en la serie. O sea, los 6 miembros de la furgona se acaban comiendo el marrón porque hay una panda de tipos corruptos que lo único que quieren es llevarse la pasta y que por encima de eso hay gente que no frena las cosas en seco y no se ponen de acuerdo. Entonces la situación en Cataluña es delicadísima, sí, porque hay una serie de personas que no han sido capaces de sentarse, de hablar y de solucionar las cosas. Entonces cuando las cosas llegan hasta el punto en el que llegan, pues entonces el gobierno interviene, claro, pero es que el gobierno es el que lo tiene que solucionar, mi opinión personal. Entonces, ¿cómo lo van a ver en Cataluña? Pues el que esté del lado de los independentistas y considere que es una injusticia todo lo que está pasando, pues supongo que lo verá mal, y el catalán que entienda que Cataluña sigue perteneciendo a España y es España, pues lo verá de otra forma. Y dentro de eso, pues la idea preconcebida que tenga cada uno, pues de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo qué sé qué va a pensar Cataluña, no tengo ni idea. Es una pregunta a la que no puedo contestar.
Vale. Jovic, sobre antes decía que tienes un... Vamos, que estás siguiendo un recorrido tremendo. Y ahí, por supuesto, esta serie que antes comentábamos... ¿Cómo lo has llevado esto? Porque evidentemente este es un nivel de llegar a un público mundial con una serie que tiene un éxito tremendo y que probablemente no hay algo parecido ahora mismo en el mundo que genere tantos visionados, tanta gente en todo el mundo viéndola, como es La Casa de Papel.
Pues mira, lo llevo bastante bien. De hecho, estoy agradecido, por supuesto, porque es una serie en la que cualquier actor del mundo querría estar. Y lo llevo bastante bien. Yo vivo bastante apartado, no tengo redes. Por lo tanto, ese cacho grande me lo quito, ¿no? Porque es un enganche continuo y estás como siempre ahí, siempre presente. Siempre tienes que opinar, siempre tienes que retuitear. Entonces, yo no tengo redes hace ya casi 11 años. Entonces estoy muy tranquilo. Luego vivo en mi pueblo. En mi pueblo, antes de todo esto, ya es el pueblo donde crecí y el pueblo donde vine desde el Líbano, en el 76. O sea que conozco mucha gente aquí. Soy Jovic, no soy Jovic para alguna otra gente ya, pues que ya me reconocen, pues he notado un poquito el cambio, ¿no? Pero bueno, a mí la gente se me acerca con mucho cariño, con mucho respeto, y tampoco soy de moverme mucho, no voy a saraos, no voy a sitios, yo voy a los sitios que tengo por contrato, y cuando no, estoy en mi casa y en mi pueblo muy tranquilo. Como digo, siempre tampoco me voy a un Carrefour un sábado a las 12 de la mañana a hacer la compra, ¿me entiendes? Me voy a un Mercadona a las 2 y tengo el Mercadona para mí. Y ya está. O sea, que también uno tiene que saber gestionarlo, ¿sabes? Yo estoy muy tranquilo, ¿okay?
¿Y cómo ahora cómo está la cosa? Porque no sé si habéis rodado lo que se tiene que estrenar dentro de un tiempo, ¿por qué temporada está? Es que ahora no sé cómo lo llevamos ahora.
No, estamos rodando la quinta temporada, estamos ahora inmersos en el rodaje con todas estas...
O sea, ahora está rodando.
Sí, ahora estamos rodando, y he de decir que el equipo Vancouver, Netflix, set, lo están haciendo muy bien, con unas medidas de seguridad muy potentes. Yo no sé, yo creo que tengo otro agujero en la nariz ya de las pruebas que me han hecho ya. O sea, yo no sé cuántas llevo.
Al cerebro, ¿no? Ya.
Sí, ya no sé qué quiero decir. Yo no sé cuántas PCR de esas llevo, muchas, pero igual que yo, todo el equipo. Y lo están haciendo muy bien, y se supone que terminamos en marzo, y bueno, por ahora no hemos tenido que parar, que creo que es el miedo que tiene todo el mundo, en general, claro. Todos los hosteleros, los taxistas, todo el mundo.
El otro día en Sitges, Nashua Nimri le decía a María Cuso de esta radio, de RACU, le decía que la temporada se tendría que estrenar en Sitges, por lo heavy metal que era.
Hombre, la temporada yo creo que es la más potente de todas, ¿eh?
Sí,
la temporada ya de guión, coges el guión y el guión es vertiginoso. Y se ha puesto en la pantalla, pues yo no me lo quiero imaginar, y está siendo un rodaje duro para todo el equipo en general, porque es muy técnico, muy técnico.
Ell és Jovic Euskerian, és un dels protagonistes d'aquesta gran sèrie que es diu Antidisturbios. Xavi. Digues, Toni.
No, yo le quería hacer una pregunta a Jovic, y es de... No quiero hacer spoilers.
A ver.
Pero es que hay una escena en el primer episodio de Antidisturbios que me pareció muy poco verosímil. Y es que hay que tirar una puerta abajo de madera y pides un ariete cuando tú podrías tirarla perfectamente aplicando un poco de presión con los pulgares en la puerta.
Hombre, es que es ficción, pero no es una serie de Marvel, ¿sabes? Y aparte, Tony, no me jodas, yo soy el oficial del furgón, entonces tengo a un tipo que se encarga, que es Alex García, pero bueno, se lo podía haber planteado al Sorogoyen, que me hubiera mirado.
Claro,
apártate,
por favor.
Si tú dijiste,
oye, no me hace falta ningún ariete, dejadme a mí, que yo ya la cojo yo.
Ay, Dios mío. Vale, de un año. Pues esto para Antidisturbios 2, que te iba a preguntar si existe el proyecto o no.
Mira, estábamos en San Sebastián y Domingo Corral, el capo, el jefe de Movistar, dijo que bueno, que no estaba claro, que bueno, que si surgía una historia potente, pues que quizás sí que la harían, y bueno, y lo que dijeron Sorogoyen y Domingo Corral fue que desde luego tenían intención de volver a, o sea, de hacer un nuevo proyecto juntos, porque estaban encantados de la relación que habían tenido y han trabajado maravillosamente bien. Entonces, pues yo eso lo desconozco, Xavi.
Bueno, estaremos atentos. Jovi, pues ya sabes, para la siguiente, si es que la hacéis, importante que si tiene que tirar una puerta abajo, que se quiten los arietes de una vez. O vas con el furgón o la tiras tú.
lo tiro a piñazos.
Un abrazo, Jovi.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Jovi, que uch querían. Un grande, en tots els sentits. Les 12 i 9 minuts, seguim amb els pantalleros, perquè amb aquesta conversa amb el Jovi Keuchkerian, amb aquesta recomanació del Toni, que efectivament estic bastant d'acord, que és que hauria d'haver tirat la porta a terra ell sol, en comptes de fer servir ariets, ens hem quedat sense poder parlar de la sèrie en si, i volia saber l'opinió dels pantalleros, perquè en aquest aspecte antidisturbios és evident que marca el ritme de les estrenes de sèries. Aquesta música arriba... Sí que se m'està cremant el cap, eh?
Sí, sí. La banda sonora, eh, de la sèrie. A més, del compositor habitual del Sorogoyen.
A tu què t'ha semblat, Blai, la sèrie?
A mi la sèrie m'ha agradat, especialment, sobretot, a nivell visual. O sigui, conceptual, la sèrie està molt i molt bé. Per exemple, el primer capítol, la càmera està al costat dels personatges, els segueix, i a mesura que van passant els capítols, la càmera es va allunyant i et va mostrant més distància perquè tu agafis més distància dels personatges i realment jutgis si realment doncs, com són en la seva vida, tant laboral com a la seva vida personal. Una sèrie que té elements d'altres, de les pel·lícules de Sorogoyen, especialment de Que Dios nos perdone i del Reino, i que ja et dic que visualment a mi em sembla una virgueria. Potser sí que a nivell d'explicar el tema de com són aquests policies, sí que bé, els humanitza per bé i per mal. Però vaja, a mi em sembla una molt bona sèrie.
Monti, tu què et sembla?
Jo tinc una mica sentimientos encontrados amb la sèrie, perquè sí que és evident que visualment és impecable, és molt potent, ja se li pressuposa, hem vist les seves pel·lícules anteriors, i és un director que sap bellugar la càmera, que sap crear aquesta potència visual, no? Però probablement mediatitzat per les expectatives o fins i tot pel trauma que va significar l'1 d'octubre, jo esperava una altra cosa. I crec que Sorogoyen prefereix mirar cap amunt, el que comentava el Jovic abans de parlar de la corrupció sistèmica que hi ha per sobre de la policia, els que donen les ordres, i no tant fer aquest retrat de què hi ha, que s'amaga darrere dels agents, que sí que hi és, però no hi és del tot. Detecto una mena de búsqueda d'equilibri constant, no? De saber que estàs fent una cosa una mica peliaguda i que has d'anar molt de compte tota l'estona, a nivell de guió parlo, eh? Després hi ha coses que m'agraden molt, els actors em sembla que estan fabulosos, que hi ha una elecció del repartiment magnífica, i hi ha moments, hi ha cap al final un pla seqüència de gairebé 20 minuts on els actors es poden lluir a la perfecció i que és una escena brutal. Aleshores, és això, no? No li trec cap mèrit a la sèrie. No, tampoc em sembla que blanqueja la policia, però sí que com que es queda curt. Una mica curt.
Sobre això, jo només he vist un episodi. I a més, puc explicar que com que, en fi, per preparar entrevistes i tot això ens fan arribar alguns d'aquests episodis, em vaig equivocar i vaig veure el segon en comptes del primer.
Fantàstic.
I no em vaig assabentar que hi havia un primer episodi abans.
Que és raro.
Però no, vaig pensar que la construcció anava endavant i endarrere i vaig pensar, mira, això té gràcia. I no, el principi del principi és un desnonament que jo no vaig veure. O sigui, ja vaig veure avançada la investigació sobre aquell desnonament. Però he de dir que a mi em va enganxar molt. És a dir, l'episodi em va semblar que tenia un ritme brutal, que la càmera estava molt ben posada, que feia uns plans potser poc habituals, no sé si és aquest angular, no? Això és que gairebé que deforma una mica la imatge i la posició de la gent. És molt, molt poc... O sigui, no, potser no estem tan acostumats a veure-ho.
Ell ho fa molt, eh? Ell ho fa molt, això, al cinema. Sí, a Madre o al Reino, això ho fa molt, eh?
I en aquest aspecte, ostres, a mi em va enganxar molt. I a mi em falta veure la resta de la sèrie per veure fins a quin punt això que esteu dient ara, que no acaba d'arribar a la crítica que probablement ven que volia arribar, doncs em falta per corroborar-ho. A tu què et sembla, Toni?
No, millor, a mi estic d'acord amb el que han dit el Blai i el Monti, a mi em sembla que el repartiment és excel·lent, el Hobbit que és increïble, però també el Raúl Arévalo fent una feina meravellosa, i la Vicky Luengo, crec que tots estan magnífics, o sigui, a nivell de direcció d'actors crec que és impecable, a nivell visual també, no és cap sorpresa, el Saro Goyen és un tio que es manega molt bé amb la càmera, i de fet tinc dos problemes grans amb la sèrie, un és que els dolents estan dibuixats amb un llapisset, saps? No, sense apretar molt, i tal, i els bons amb un rotulador gruixut, perquè veus que són bons, i l'altre, que és un problema que tinc sempre amb el cinema del Saro Goyen, que és quan s'ha de passar de la part abstracta a l'específica, quan has d'explicar qui és aquest i què està fent i tal, ja passava el rei, no. Hay un partido corrupto, no sabemos qué partido corrupto es. Bueno, sí, estamos en València, és el partit que governa, tots sabem quin és el partit corrupte, té dos lletres, saps? Va acabar una mica després de la O, que estan entre la O i la zona de la O, la Q i la R, la S, la T, estan per allà, saps? Una lletra d'aquestes que està per aquesta zona, home, digue-ho no, i aquí passa el mateix. Arriba un moment en què has de dir, escolti'm, miri, això està passant d'aquesta manera, aquest senyor ha fet això i tal, sempre troba la manera d'un subterfugi de no arribar fins al final, i això em molesta una miqueta. També haig de dir que el millor plànol de la sèrie és un plànol on surten aquests policies anant cap a un vaixell, que a tots els catalans ens resultarà bastant familiar, i que la part que més m'agradaria d'Antidisturbios primera temporada seria veure com fan un Antidisturbios segona temporada, perquè la segona temporada ja no podrien evitar parlar del tema, i parlant del tema m'agradaria veure com collons ho fan.
Jo vaig tenir la mateixa... Mira, ahir quan estàvem al Monarracu a l'última hora, va haver-hi dues preguntes que em van passar. Una la va fer l'Òscar Nin, que vaig pensar, doncs està bé, que seria aquesta sèrie a Catalunya, feta a Catalunya, sobre els Mossos d'Esquadra, què? I em va semblar que era una gran pregunta. O sigui, m'hagués agradat veure-ho.
Exactament el mateix repte.
Mm-hmm. Sí, absolutament. Però la segona part, que és parlant, no d'una cosa que... És a dir, que pot haver-hi una corrent d'opinió molt clara, que és ha mort un immigrant i que, per tant, hi ha molta gent que veu clarament que potser, que evidentment hi ha hagut un excés per part de la policia que acaba amb la mort d'una persona, sinó què passa en el cas de Catalunya? Què passa amb aquests... Perquè el vaixell que has dit tu, bueno, ja sabem quin vaixell és. O sigui, ja sabem què va passar l'1 d'octubre. I tinc el mateix dubte que tu, que és com nassos tractes des de Movistar, des d'una sèrie d'abast espanyol, aquesta qüestió, intentant evitar que la gent, que la figura de la gent quedi tacada. No dels dirigents. Els dirigents, evidentment, perquè, entre altres coses, quan tu dispares i dispares cap amunt, pot haver-hi un cert suport, diguem-ne, els dolents sempre és el govern, els dolents sempre són els polítics, i els que estan a la base es van equivocar, no es van equivocar, van fer el que havien de fer, no van fer el que havien de fer, seguien només ordres o van excedir-se. Ostres, rodar el que va passar a Catalunya en una sèrie a Movistar, uf, i em queda la mateixa pregunta que tu, que és com nassos s'ho fan.
És que no ho faran.
Bueno, però la sèrie va cap aquí. O sigui, tu no pots provocar que l'últim episodi, després d'haver passat tot això, ensenyis el vaixell del Piolín i pretendre que faràs una segona temporada que no parli de l'1 d'octubre. O sí, bueno. Vaja, no sé. Però...
Mira, Rodrigo Soledad, recordo que durant el Festival de Sant Sebastián va comentar, diria que TV3 va comentar, li van preguntar si hi hauria una segona temporada amb el tema de Catalunya, i ell va dir, bueno, sí, bueno, hi ha una possibilitat, tal... Jo aquesta setmana vaig poder xerrar amb ell per una entrevista i va tocar el violí ja una miqueta mirant cap a una altra banda. No es farà aquesta... Jo penso, vamos. Bueno. També és veritat que jo vaig dir que Explota seria número 1. Vull dir que tampoc em feu molt de cas amb els meus pronòstics, però jo dubto molt que s'atreveixin a fer això, perquè és un tema molt recent i molt delicat.
Sí, a mi fora de micro a Sant Sebastià vaig també parlar amb ell i em va dir que era molt complicat que la fessin, que la idea la tenia... però que Movistar accedís a fer-la, que era bastant complicat. Sí.
Jo només us vull recordar que sempre es poden fer prequeles, salts temporals, elipsis... Saps què vull dir? Pots començar la segona temporada sí, just després del que ha passat? No.
Jo, sí, estic d'acord amb tu,
Toni,
però...
Ni Toni, ni Tona.
Pots començar amb Fobi cap 10 anys.
No pots acabar la primera temporada d'Antidisturbios pensant...
Perdona.
Pots fer el que vulguis.
Aquí tens error. Clar que pots. Una altra vegada és que ho hagis de fer.
Però llavors jo crec que estarà molt desnortat. És a dir, si tu ensenyes un primer pla, i tornem-hi, el Piolín i els agents d'aquesta unitat anant cap al Piolín... i agafes la segona temporada i no ensenyes res de Catalunya, és que no té cap sentit. Ja està.
Bé, es pot fer...
No, però és que han anunciat una altra temporada de Dexter.
Ja, ja. No, vull dir, no, què m'esteu dient? Tot és, és a dir, en el món de la ficció, tot és possible. El que em sorprèn és que sigueu tan ingenus.
No, a més, quan... quan
sí, poder-se, poder, que no s'hauria de fer així, efectivament. Que es pot fer, i tant que es pot fer. Es pot fer qualsevol cosa. Es pot, la gent menja pizza amb pinya, Xavi Bundó.
Quan tu veus la sèrie fins a... Veus els 6 episodis de la sèrie, és una mica el que comentàvem abans, no? Que hi ha, hi ha un canvi de focus i que el focus passa una mica del que són els antidisturbis, els membres d'aquest furgó, a mirar cap amunt i a parlar de la corrupció i a parlar i a seguir sobretot a la que és la veritable protagonista de la sèrie, que és la Vicky Luengo, que és un agent d'assumptes interns. És a dir, tu podries fer perfectament una segona temporada centrat en el personatge de Vicky Luengo i que es comentés el tema de Catalunya, com passa en aquesta, doncs amb una, a la tele o amb una declaració a la ràdio.
De forma tangencial, tangencial. Apunteu aquestes paraules.
Sí, sí.
En fi, 12 i 20, haurem d'anar acabant aquí. No ens
Xavier, deixa'm només donar un missatget petit.
Que posa't.
Missatget petit.
A veure,
no, perquè parlàvem... No, això t'ha... No, cony, deixa'm. És que saps que aquesta setmana teníem secció amb el senyor Manresa.
Ah, sí.
El Plat Estrella.
Sí, sí.
I volia donar-li, pues, enviar-li una abraçada a ell, al Joan Alberic del Costa Dorada de Sitges, al Quimet de la Boqueria, al Tomàs del Bar Alegria, tots els nostres amics, amics del programa, amics meus, amics vostres, que tenen bars i restaurants, i demanar a la gent que, de la mateixa manera que els diem que segueixin anant al cinema i tenien fe en el cinema, doncs que segueixin anant als bars i als restaurants, encara que sigui per endur-se el menjar a casa, perquè val la pena que entre tots intentem, pues, això, crear una xarxa de solidaritat i que ningú es quedi al carrer.
És la primera vegada que algú que diu el Toni, estic 100% d'acord.
No, però està bé la referència que efectivament, igual que ens va passar fa dues setmanes quan vam reestrenar, diguem-ne, el Plat Estrella, en aquest sentit, que és aquest espai que fem dinant, conversant amb gent interessant des d'un restaurant, i volíem fer-ho a lo grande, i mantenir-ho tota la temporada. La veritat és que és d'una tristor absoluta que no puguem seguir-ho fent de moment, tot i que jo he parlat amb l'Òscar Manresa, que ens veiem d'aquí 15 dies, perquè allà anirem a fer un arròs i, escolta'm, i a xerrar des de les millors vistes de Barcelona, que és el que és.
Escolta, Bundó, això i... podríem venir algun dia? O...
Pantalles,
a mirar. A veure-us entrevistar, que és un plaer sempre.
Ja. Però voldràs plat o no?
Bueno,
Plat Estrella, no?
Si Malcom Otero em deixa picar alguna cosa, m'agradaria.
No, doncs llavors no te'n refis. 12 i 20 minuts, si has d'esperar Malcom Otero et deixi alguna cosa, vas arreglat. Va, Toni García, Àlex Montoya, Blai Morell, que va vagi molt bé. Moltes gràcies.
Bones tardes. Adéu.
Apa, adéu.
Digui.
Cinema, teatre o concert. Desplaça't fins als teus moments d'oci en transport públic. Una forma còmoda, segura i sostenible de moure't per divertir-te cuidant el teu entorn. Pantalles. Amb el patrocini de l'ATM, Autoritat del Transport Metropolità.